Benvingudes i benvinguts una setmana més a De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui, en Josep entrevistarà en Joan Pau del Casal Català de Dublín. A l'embrús de les tradicions, escoltarem la llegenda dels Encantats de Caldeta. I després recuperarem la secció on la Jorge ens portava a l'Utge Anselmi i també en la que en Marcel ens amenitzava amb el diluvi. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
La comunitat catalana a l'exterior, amb Josep Sancho.
Hola, benvingudes i benvinguts una setmana més a la secció La comunitat catalana a l'exterior. Avui pues, truquem a un país germà d'Euskal Herria, truquem a un país com és Irlanda, i avui ens posarem en contacte amb en Joan Pau Pérez, president del Casal Català d'Irlanda. Hola, Joan Pau, com estem?
Bones, Caixo. Com anem per allà, per Bilbo?
Molt bé, per aquí la veritat que perfecte. Fa un sol que sembla que estiguem cagondent a Ibiza. O sigui, ja podria ser sempre així.
Aquí a Irlanda també. Portem uns dies que tenim bastant bo, bastant sol. I aquí quan diem bastant sol vol dir que no fa tanta fred.
Ja, sí.
Llavors, normalment és molt fred, normalment és molt vent, i quan dius que comença a fer una miqueta de bo, dius, hòstia, genial.
Sí, sembla mentida lo ràpid que ens adaptem a la climatologia dels nostres països d'acollida.
Sí. Però bueno, després baixes cap allà a Catalunya i gaudeixes... Però et diré una cosa, eh? Jo gaudeixo del sol i tal, però ja no... I això no només em passa a mi, passa a molta més gent. No estem acostumats a la calor ja. Llavors vas allà i quan vas a la fues per tot arreu, és una passada. Llavors, el que dius tu, no? Estem acostumats a aquest temps d'aquí, no al d'allà. Ja al d'allà ja no... Passem una mica més putat, ja.
Sí, estem metamorfoseant cap al país que ens ha acollit. Què anava a dir, Joan Pau? Tu de quina ciutat o de quin poble ets originari?
Jo soc de Girona. De Girona ciutat, Girona capital.
Ah, molt bé. I quants anys fa que portes fora de Girona?
Sí, bueno, ara porto cap a 9 anys, quasi. Quasi 9 anys, aquí a Irlanda. I bé, sempre havia viscut a Dublín,
sí,
que és la capital, però ara m'he mogut a l'oest de la illa, a un poble molt petit, que es diu Ballymunion, que està al mig del no-res i només hi ha gespa, mar... Brutal.
I llavors, a Ballymunion...
Pots venir quan vulguis, eh? Sí, pots venir quan vulguis, ja ho saps.
Doncs moltes gràcies. Doncs sona molt bé. A Ballymunion sona com a mitologia celta.
Sí. Bueno, doncs, això, i portem cap a 9 anys. Vam venir una miqueta per feina, perquè estaven les coses allà molt xucres, com molta gent que marxa de Catalunya o d'Espanya, no? Doncs aquí a Irlanda hi ha moltes empreses de tecnologia, moltes empreses d'informàtica, les majors de la informàtica, Google, Apple, no sé, digues qualsevol empresa, estan totes aquí, totes tenen la seva seu europea. I llavors jo sóc informàtic, llavors vam venir aquí i vinga, aquí estem.
Molt bé, doncs mira.
Sí.
Molt bé, mira, és una informació que no sabia, que aquestes empreses de tecnologia tenien la seva seu a l'illa d'Irlanda.
Sí, la qüestió és que tenen una fiscalitat molt favorable, i moltíssimes s'han implantat aquí a Irlanda. I què passa? O sigui, el fet de que fa uns anys aquestes empreses es comencessin a instal·lar aquí, i la bona relació que té Irlanda amb Estats Units, perquè va haver molta immigració ja a la pròpia creació d'Estats Units, va haver molt irlandès que va anar cap allà, i ara tenen a Irlanda com el poble del besavi, diguéssim, no? I és el somni de l'americà ja instaurat allà, és de tant en tant passar per aquí, per Irlanda, perquè, bueno, té aquell ideal, no?, de la illa, del seu besavi, no sé què, no? I bueno, o sigui, hi ha molt bona relació, no?, amb els Estats Units, ja que aquestes empreses s'implanten aquí, tenen unes taxes favorables, i bueno, creixement brutal de l'economia irlandesa, creixement de la construcció, i és el que anomenen el Celtic Tiger.
Molt bé, interessant.
Tiger irlandès, no? Uh-huh. I llavors va pujar l'economia pels núvols, i clar, què passa? Quan va créixer l'economia pels núvols, no sé què, de sobte es va parar tot. Pam. I llavors és quan Irlanda va entrar en recessió amb Espanya, amb Itàlia, amb Grècia, no? Era un d'aquests... amb Portugal, no?
Sí.
Era un d'aquests quatre països que era... Itàlia no estava considerat encara, però tot i que de facto sí que estaven aquells... Eren els pics,
sí,
com,
sí.
Com porcs en anglès. Sí. Era Portugal, Irlanda, Grècia i Espanya, no? Spain. Pues era un d'aquests quatre països. Entra en recessió, però ara l'economia ha tornat a pujar un altre cop i estem pujant com bèsties, s'ha pagat el deute de sobres i aquí no han marxat tantes empreses, per tant, la crisi s'ha portat superfàcilment bé, o sigui, s'ha portat bé, llavors s'ha sortit fàcilment de la recessió i ara estan els preus molt més cars encara que el Celtic Tiger. O sigui, la bombolla immobiliària ara mateix és més gran que llavors.
Molt bé, i els treballadors, com us va afectar aquesta situació i com us afecta, com... Quines diferències has vist en tu mateix o potser en les teves amistats?
Sí, no, bueno, generalment el que he vist és que durant tots aquests anys de crisi potser costava una mica més trobar feina, però jo vaig trobar feina en plena crisi. I a l'empresa on he estat treballant darrerament, pues, o sigui, marxaven tres persones, contractaven cinc. O sigui, no vaig tenir mai una sensació de crisi com la que teníem a Catalunya o a Espanya, que no contactaven a ningú, la gent estava collonida, que si els fotrien fora, sous molt baixos... No, aquí el sou sempre ha estat un mínim de 1.400 al mes. I els sous, bueno, o sigui, per 1.400 al mes no treballa ningú. O sigui, aquí els sous són... La gent treballa per bastant més, no? I ara què passa? Que l'economia s'ha reactivat, han contractat més gent, més empreses estan venint aquí, doncs què passa? Els lloguers han pujat brutalment. Llavors aquí un pis normalet de dues habitacions te costa cap a 1.800-2.000 euros a Dublín.
Vaja, doncs...
I aquí és de la cosa.
Vaja, doncs molt interessant recordar, com sempre, doncs les comunitats catalanes, els catalans i les catalanes que estan fora, serveixen com a ulls de la comunitat. Ara aquí, doncs, amb les paraules d'en Joan Pau, ens ha fet una petita explicació de com ha sigut aquesta etapa històrica d'Irlanda i, doncs, les comunitats catalanes, ja establertes com així, tenen aquesta finalitat, com ara ja ha fet, perquè tu, Joan Pau, ets el president, veritat, del Casal Català d'Irlanda.
Correcte.
Molt
correcte.
Bé.
I... Des de fa un parell d'anys, així, a l'abril 2017, em sembla, una etapa no molt fàcil de portar per al tema de català i associacions catalanes, sobretot les de l'exterior, però sí, des d'abril de 2017 em van triar president i ja portava temps jo amb ganes de liderar, diguéssim, aquest projecte i al final, bueno, pues, em van escollir i aquí estem. Quasi, bueno, sí, dos anys ja de presidència.
Molt bé.
I la idea del nostre grup, què és? Pues, bueno, pues, promocionar la cultura catalana, com a tot casal català, i ajudar a la gent que vingui, no?, els catalans que vinguin aquí, a integrar-se i com bé dius, no?, nosaltres ja estem instaurats aquí, ja tenim arrels i podem assessorar tothom que vingui per donar-los un cop de mà per fer l'arribada més suau, no?, i que, bueno, que ràpidament puguis conèixer gent, que ràpidament puguis continuar amb la teva vida normal, el mateix que feies a Catalunya, però aquí a Irlanda.
Molt bé. Teniu algun tipus de pla concret amb la gent que arriba o aneu fent-ho a tema personal? Com ho gestioneu?
Sí. Bueno, ara, el que sempre Facebook, la nostra pàgina web, que intentem tenir el màxim el dia possible, i anem fent petites activitats que bueno, tots els catalans, tots els catalans en general, pues, mires el calendari i intentes tenir activitats, coses a fer aquell dia, no? Per exemple, Sant Jordi, si no fa Sant Jordi, hòstia, sembla que et dol una mica, no? Hòstia, aquest any no farem res de Sant Jordi, pues sí que fem alguna cosa. Trobem una llibreria, intercanviem llibres, donem roses, i bueno, fem petar una mica de xerrada, una mica de cafè i tal, no? Això són petites activitats, o per exemple veure el Barça, no? Pues, des del casal donem suport a la penya blaugrana de Dublín, no? Els donem suport i els intentem ajudar, intentem promocionar els seus actes, i bueno, tothom qui vulgui ser una mica futbolero, o encara que no siguis futbolero, només el pots trobar amb gent que li agrada una miqueta el que a tu t'agrada i tal, doncs pues vas allà i quedes amb ells i tal, no? Sí, és una miqueta el que intentem fer. Hem fet alguna calçotada, això, és el que et deia, no? Intentar fer que la vida de tot català que visqui aquí, o bueno, tot català, tothom que li agradi el tema català, no? O la cultura catalana, o que la desconegui i vulgui conèixer-la, doncs nosaltres promovem que aquesta trobada es faci, no? I bé, tant si ets català com si no, si a tu t'agraden les calçots, per exemple, o t'agradaria provar-lo, doncs vens a la nostra calçotada i ja... És això, fem país, diguéssim, no? Fem país aquí a Irlanda.
Molt bé. Ara que ja porto uns quants programes entrevistant a diferent gent i bé, jo al final sóc una persona que estic al cas de tot el que es fa a Europa, tot el que fem les comunitats a Europa, puc ja començar a definir una santíssima trinitat de la Catalunya exterior, que vindria a ser Sant Jordi, el Barça i els calçots. O sigui, aquestes tres coses...
Sí, perquè mira, per exemple, tu podries agafar i dir també la Diada.
Sí.
La Diada de l'11 de setembre. Però què passa? Que aquí... O sigui, almenys el casal català d'Irlanda, nosaltres intentem estar una miqueta... O sigui, sí que la Diada és el dia, la Diada catalana, no? Però s'ha... No sé... S'ha polititzat una miqueta, d'acord? ¿Vale? Llavors, què passa? Que nosaltres preferim que l'organitzin altres entitats dintre de l'illa, no? Per exemple, aquí tenim l'ANC, per exemple, no? Pues l'ANC, nosaltres des del casal permetem... Bueno, permetem. Ens encanta, no? Que ells organitzin l'11 de setembre i nosaltres pues, donem suport, vale? Perquè ens encanta que molta gent vagi a veure les coses que fem l'11 de setembre, que tothom assisteixi i que ens trobem tots els catalans i tothom que vulgui saber sobre Catalunya a l'11 de setembre. Però no ho organitzem nosaltres, almenys no darrerament. Vale? És un canvi de tarannà que hem fet. No? Llavors també tenim una colla sardanista, també anomenada CDR, però li diem colla sardanista, aquí a Irlanda. I llavors també, bueno, d'alguna manera, pues, tenim certes simpaties amb ells i intentem, no des d'una vessant en política, cadascú té el seu tarannà, des del casal pues, intentem promocionar coses, si ells fan alguna activitat que creiem que pot ser adient amb l'activitat de la idiosincràsia del casal, pues, nosaltres ho promocionem també. Si és una cosa més a nivell personal d'aquestes entitats, pues, nosaltres pues, ens ho mirem, tenim simpatia, intentem col·laborar en la mesura del possible, però deixem que ells s'organitzin i ho tirin endavant. Però bueno, totes les entitats pro-catalanes, independència, el que sigui, polítiques o no, convivim aquí i tenim molt bona relació i tot bastant bé.
Molt bé.
I a nivell, o sigui, l'únic que sí que possiblement ens hem vist estirats per tant política, ha sigut perquè, clar, evidentment, tot el que està passant ara a Catalunya amb la independència, el referèndum, l'1 d'octubre, tot això, doncs, clar, vols que no, això t'estira al carrer, vale? Tot i que nosaltres, ja t'ho dic, no volem ficar-nos massa en política, però sí que veiem una certa injustícia, una certa falta de democràcia, i llavors sortim al carrer a demanar aquesta democràcia. No? Llavors, ha sigut que ens hem trobat en diferents partits polítics d'aquí d'Irlanda, com el Sinn Féin, o... que seria com salvar les distàncies, seria com una esquerra republicana, vale? El Sinn Féin aquí a Irlanda busca una miqueta al contrari, no? però que és la unió de tot Irlanda, Irlanda amb Irlanda del Nord, vale? Perquè consideren que Irlanda és una illa i és un país només, no hauria d'estar dividit, no? Però sense ànim d'allargar-me molt amb això, o sigui, hem tingut relació amb el Sinn Féin i hem tingut relació amb el People Before Profit, el nom del partit ja és bastant identificatiu, no? I, bueno, amb ells hem aconseguit certa... perquè ells han tingut molta simpatia amb el cas català, no? I fins i tot ells ens han acollit molt bé. I fins i tot vam arribar a tenir la senyeta catalana al sostre de l'Ajuntament de Dublín per un mes, com a mostra d'empatia amb el cas català i tot això, que a l'1 d'octubre i tal, no?
Molt bé, sí, que unegi la senyera durant un mes a l'Ajuntament de Dublín, la veritat que és un motiu pel qual tots els catalans podem estar orgullosos i vosaltres molt més per la part que us pertoca. El Sinn Féin, el Sinn Féin sí que el coneixo. El segon partit que m'has dit, el pots repetir i em pots ficar una miqueta en situació?
Sí, el People Before Profit és un partit així més aviat com, diguéssim, com Podemos, així, no? Com entre CUP i Podemos. Vale? Llavors el People Before Profit, que significa? Pues la gent abans dels guanys, diguéssim, no? Guanys econòmics, diguéssim, no? De les empreses. I per això deia que el nom del partit ja et diu bastant del que fa partit, no? O sigui, són gent eminentment d'esquerra i que busquen polítiques bàsicament d'esquerres, no? D'ajudar a la gent amb ajudes a la vivenda, amb ajudes socials, molt abans que les empreses i el capitalisme que es forren a base de les misèries humanes, no? I bé, ells han trobat que el tema de que a Catalunya la gent vulgui expressar-se, vulgui fer un referèndum i vulgui o sigui, reclami el dret a proclamar una independència, si així ho vota la gent, pues creuen que nosaltres tenim dret, no? A donar pas, no? als nostres desitjos. I llavors, clar, llavors ells s'han declarat des del minut zero molt, molt empàtics, no? Amb nosaltres han declarat la seva amistat
amb el cas
català i sempre amb la seva solidaritat sempre ens han ajudat a tirar endavant, pues, si hem fet una manifestació, bueno, ens han ajudat, sempre ens han donat idees, ens hem unit amb ells, no? People for Profit i Sinn Féin també, vale? I bé, sí, amb ells hem trobat certs amics en la vertent política, en tot aquest cas de la independència i tal. Llavors, ells tenen el seu programa de polítiques aquí a Irlanda, no? Però bé, alguna vegada, per exemple, hem anat al Parlament i hem vist alguna sessió on algun dels seus parlamentaris defenien o preguntaven al govern què farien en quant a la independència catalana, al dret a l'autodeterminació i què passaria, o sigui, què farien, bàsicament, després dels fets de l'1 d'octubre, quan es fa aquesta violència i tal, si ho condemnarien o alguna cosa així. No? Ens van convidar a aquestes sessions i vam poder veure les respostes dels membres, diferents membres del govern, sota l'entret de mirada de l'ambaixador espanyol, que també estava allà.
Molt bé.
Posilant mosques.
Sí, aquestes particularitats, doncs esclar, sempre és molt... Quan jo truco, sempre és una miqueta diferent. Quan truco en països com pot ser un Irlanda, o jo mateix que formo de la comunitat aquí a Euskal Herria, vull dir, clar, el fet de ser català també depèn del lloc on estàs establert, doncs es creen diferents reaccions, l'empatia, el que poden comprendre el teu cas, i bé, és bonic també de saber-ho, i jo tinc la sort de poder-t'ho preguntar així directament per telèfon, i els nostres oients, doncs, escoltar-ho per les zones del de mica en mica. Doncs ara, Joan Pau, et faré escoltar una pregunta que van deixar gravat l'última vegada, i tu me la respondràs. Mira, ara mateix et deixo escoltar la pregunta.
Hola, sóc en Sebastià de Menorca, de Ciutadella, i bueno, fa ja estic fiscant a Bilbao, i la pregunta que li faig al següent convidat és: quina és millor, la suposada de Menorca o de Mallorca?
Bé, jo crec que la... Digues, respon quan vulguis, eh?
Val, respon.
Bé, jo crec que la sobrassada de les illes és de la millor del món. És un producte que trobem a faltar aquí a Irlanda, No sabria dir quina de les dues és millor, si jo les trobo les dues igual de bones, però et diré una cosa, que tant de bo en tinguéssim més aquí a Irlanda, perquè aquestes coses que les donem molt, molt per clares i les donem molt per sentades allà, que estan tots els supermercats, aquí a Irlanda va a preu d'or. Així que les dues són molt bones i m'encantaria tenir-les a tot arreu.
Molt bé, molt bé. Una resposta molt correcta, molt diplomàtica, i la veritat que sí, és veritat. La sobrassada i com tants altres productes, el menjar es troba a faltar. Ara després et passaré una... Just jo ara vaig estar a Mallorca i a Eivissa, no em canso de presumir-ne. He estat en aquesta part de la nostra terra i just vaig comprar formatge en un lloc i em van dir nosaltres fem enviaments a la península i és possible que també en facin a Europa. Ara després et passaré la direcció. I Valtros, a part, sí, Valtros a part, a Irlanda sí que teniu una miqueta de productes catalans, veritat?
Sí. Nosaltres vam... hi ha algun que altre supermercat que porta productes aquí de tant en tant, no? Ara, per exemple, ara mateix estan fent una promoció del Lidl i t'aporten una mica de tot, vale? Una mica de fuet, una miqueta de pernil, vale? Cosa que no és habitual, vale? I llavors, què passa? El que vam fer nosaltres va ser parlar amb una cadena de supermercats que es diu Polo Stores i que ells portaven algun que altre producte, però i volien portar més coses, però no sabien què portar. I productes que nosaltres trobàvem a faltar aquí, però no sabíem que ells els estaven venent ja. Per exemple, carxofes. Ni idea de que n'hi havia carxofes. Pues ho van promocionar i gràcies a aquesta petita col·laboració que vam tenir amb ells, ara ells són els que ens porten en camions refrigerats, producte de Mercabarna. Van cada setmana a Mercabarna, ens ho porten en camions refrigerats, ens porten els calçots quan fem la calçotada. Llavors ens arriben uns calçots d'aquí magnífics i estem supercontents amb el Polo Stores.
Molt bé.
Intentem que colar algun que altre producte perquè ens el portin aquí de tant en tant, sí.
Molt bé, doncs amb aquest bon regust de boca, amb aquest regustet de carxofes i de calçots, ja m'aniré despedint, que ja m'entra gana, penso que m'aniré a fotre un pinxo per aquí al Casco Viejo.
Hòstia, quina enveja em dones, tio.
Sí, home, ja saps que aquest any a l'octubre fem la trobada a Gasteiz.
Sí, allà estarem, no pateixis.
Molt bé, doncs no res, Joan Pau, una abraçada molt gran a la comunitat catalana d'Irlanda i moltes gràcies per col·laborar.
Vinga, perfecte. Fins aviat.
Adeu. Ah, espera, que em deixava una cosa. Et preguntaré per una cançó. Digue'm una cançó per despedir-nos. Ah. Sí, a part amb aquest bon gust de menjar. És que m'has parlat de menjar i ja
serveix. Sí, ja
quasi que estic demanant un pinxo. Quina cançó vols que et punxem com a final de programa?
Doncs pues mira, m'acabo de moure cap aquí a l'oest de la illa. Hi ha una cançó que tant a mi com a la Màtina, que és la secretària del casal, ens agrada molt, que es diu Som de l'Oest, de Lupardal Roquer.
Molt bé, molt bonica, una molt bona cançó i reivindicar Lleida també positiu.
I tant que sí. Sí, que això que diuen de que Lleida serà la nova Andalusia de Catalunya quan ens fem independentista, no sé d'on surt, però no és veritat, eh? Lleida mola molt.
Exacte, doncs anem amb Lupardal Roquer i ara sí que em despedeixo. Agur!
Vinga, agur, una abraçada, noi. Que vagi bé.
Agur.
M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra, gent de foc. Quan una frontera la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins dels odis i els records i els destins de les nacions. We'll be right back.
de mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia. L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Diu la llegenda que fa molt i molt de temps, una caldetenca anomenada Leonor va ser raptada pels corsaris sarraïns, que van ser incapaços de maltractar-la degut a la seva extrema bellesa. És per això que varen decidir entregar-la com a esclava al príncep Sairí, que la va tractar com el seu millor tresor. Leonor va ser estimada per tots els que la varen conèixer, i tant va ser així que va ser lliurada a les corts de la princesa Fàtima. La princesa estava molt malalta, patia de lepra, i els metges ja no sabien què fer per guarir-la. La Leonor, que mica en mica havia anat convertint en amiga i confident de la princesa, va desvetllar-li un secret que podria ajudar la princesa en la seva malaltia. Li va dir que a Caldetes hi havia unes aigües termals que tenien propietats medicinals i que de ben segur la podrien ajudar en la seva malaltia. Així que la princesa es va decidir a viatjar fins a Caldes i es va hostatjar a les afores del poble perquè ningú no la veiés, a una de les torres de guaita. Però evidentment, la princesa no era invisible. I ben aviat, les gents del poble van començar a veure llums i formes fantasmagòriques que passejaven pels voltants de la torre i a sentir sorolls estranys. És per tot plegat que la torre, en la qual es va amagar la princesa Fàtima, va rebre, des d'aquell moment, el nom de Torre dels Encantats, nom amb el que encara avui en dia és coneguda. Cal dir, evidentment, que aquestes aparicions no es tractaven de fantasmes, sinó de membres de l'escorta de la princesa sarraïna. I és que cada nit, Fàtima baixava amb el seu seguici a prendre les aigues, portant tots ells robes blanques que els professaven aquells aspectes fantasmagòrics que havien vist la gent dels pobles. El tractament va ser realment miraculós, i la princesa no només es va guarir, sinó que es va acabar convertint en una persona molt més amable, afable, generosa i benèvola del que ja era. En agraïment per la seva ajuda, amabilitat i serveis prestats, la princesa va donar la llibertat a la Leonor. I no només va passar tot això, i és que, a part de la cura de la seva malaltia, la Fàtima també va trobar l'amor. Es va enamorar d'en Busquets, un ciutadà distingit de la ciutat, amo de moltes terres i amb molt de renom, amb el que es va acabar casant. I com a símbol del seu amor, plantaren una olivera davant la torre d'en Busquets. Com a símbol d'amor, símbol que encara avui perdura.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Tothom el coneix amb el nom de Luigi Anselmi, perquè és així com signa els poemes que escriu de sempre. I serà precisament en Luigi Anselmi qui protagonitzi amb els seus poemes aquesta petita estona del racó de les lletres d'aquesta tarda. Comencem sense cap més explicació amb un dels seus poemes. El Cola Poemac. No sé com començar. Com explicar-te aquesta història? Veuràs. Era de nit i plovia. Varen pujar en un cotxe. Era novembre, crec. Potser dimarts. Ja saps tu com són les ciutats a la tardor i en pluja. Vàrem entrar en un bar i xerràrem i vàrem beure. Ja saps, allò de sempre, nimietats. Les agulles ballaren a l'esfera una, dues, tres, 100 danses i les ombres s'anaren fonent com la cera. Vàrem tornar balancejant-nos per la vorera i vàrem fer l'amor sobre l'estora. Fins aquí tot bé, però qui era? Aquest poema forma part d'un recull de poemes de diferents autors dedicat al tema de l'alcohol. El llibre s'anomena Alcohola Poema, publicat l'any 1984, i en ell en Luigi Anselmi hi escriu poemes en castellà i en euskera. Els poemes en castellà els signa amb el seu veritable nom, Gutiérrez Larrea. Més endavant ja només signarà com a Luigi Anselmi, nom que prové d'un relat del seu amic Joseba Sarrenaindia. El gust per l'alcohol i la importància de l'amistat seran un dels fils que colliguin molts dels poemes de Luigi. Un grup d'amics en els que ens trobem a Txema Larrea, Urrutia, Capó, Gilbera, Txema Aranaz, i que seran primordials en la vida i la poesia d'aquest autor. Un d'ells, Txema Larrea, ens parlarà dels primers passos de Luigi en la presentació del llibre Una botella al mar, publicat per Pamiela l'any 1995, i on ens explica com el poeta comença estudiant filologia a Deusto, però que eren pocs els dies que arribava a la facultat. S'estimava més perdre's pel parc de Doña Casilda i provar l'orujo, la ginebra i altres brevatges. Sembla ser que els seus pares, volent-lo salvar de si mateix i també de qualsevol possible afiliació amb la guerrilla secessionista, l'enviaren a Hampshire, on adquirí un anglès acceptable i on començà a escriure poesia en aquest idioma. Luigi torna a Bilbao, on havia nascut l'any 1954 i on resideix actualment, i és sobre les nits d'aquesta ciutat el que versen molts dels seus poemes. Una nit que, unida a l'alcohol, el fa despertar sense memòria. Una nit que tant estima com ens diu en aquest poema. Estimo tant la nit, no la nit que entreguen a compte els homes a la mort, sinó les despulles clares de la nit cobertes per les ferides radiants. Punyals de colors travessen el negre pit de les tenebres, transformant de cop i volta la seva densa carn obscura en cristall transparent. I les ombres cauen mortes per trets de llum i galopa la música perseguint el silenci per les elèctriques planes. Estimo l'alcohol, el dolç verí amb el que cada dia anem oxint el cos i la tristesa, els gots que perllonguen els llangorosos somriures i encongeixen la memòria, el vi, la ginebra, les paraules que roden feixugues de llavi en llavi juntament amb els petons que aleshores tampoc es recorden. Estimo tant la nit, fins i tot quan s'acaba, quan ja els borratxos taciturs retornen. Retornem a casa pels carrers buits, els posos incerts i la carícia fresca de l'aire on comença la lluna a fondre's com un tros de gel en una copa negra. Encara que els poemes de Luigi formin llibres, per ell es tracta sempre del mateix llibre. Jo escric poemes, no llibres, ens diu, i quan en tinc un recull que crec convenient, li dono la forma de llibre. En els poemes de Luigi Anselmi ens trobem una forma de veure i viure la vida que traspua escepticisme i pessimisme. En el seu llenguatge poètic es reflecteix una vida que fa mal, com en aquest poema. La vida, aquest foc que com obscures papallones ens atrau irresistible i ens devora. I serà aquest pessimisme també el que projectarà quan ens parla del pas del temps, de les estacions de l'any. En Luigi odia l'estiu, però tampoc estima ni la tardor ni l'hivern. Potser tan sols li plau la fugissera primavera, com ens explica a Solstici d'hivern. Solstici d'hivern. L'hivern és la mort, és el no-res. L'hivern és la culminació de la nostra vida miserable, una barreja de fang, de nostàlgia per l'estiu que ha mort i endebades esperances de primavera que aquest any ha de passar també, fugaç i inaprensible, com una oreneta sense gairebé ni fregar-nos. En resum, podem dir que el llenguatge poètic de Luigi Anselmi traspua ironia, escepticisme i una personal visió de la ciutat i de la poesia que no és sinó una metàfora de la condició humana. I acabem amb un altre poema seu. Si perquè algú pugui escriure uns versos han de cremar ciutats i naufragar les naus i els somnis, ha de perdre l'home la llibertat i la raó, la vida fins i tot? Si perquè algú pugui escriure uns versos hi ha d'haver éssers que estimin sense esperança, ocells que agonitzin, futurs com nens sobtadament morts, tardors i crepuscles, tal vegada sia millor tancar tots els llibres, obrir una ampolla i beure en silenci, mentre la vida passa, mentre l'oblit arriba.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvingudes una setmana més al Denominació d'origen, la secció musical del De mica en mica. Continuem en els grups de música feminista. Així que esta setmana mon anem fins a la comarca de l'Alcoià, al País Valencià, per parlar del Diluvi. Tot i estar format per 6 homes i una sola dona, el Diluvi ha esdevingut un referent musical per a col·lectius feministes i LGTBI, molt presents a les seues cançons. El Diluvi va començar en la idea de ser un tribut a Ovidi Montllor, i d'esta traça van publicar el seu primer treball, un EP dedicat al músic d'Alcoi, titulat Ovidenques. En lo temps, el grup se va anar definint com una banda en les seues cançons pròpies, tot i que la figura d'Ovidi ha seguit estant present en els seus treballs posteriors. Una d'aquestes versions és Va com va, d'Ovidi Montllor, cantada per El Diluvi.
A tu t'emprenya molt que jo et tingui mania, va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria, va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla, va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla, va com va, va com va. A tu t'han dibuixat i jo trenque la ploma, va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma, va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida, va com va. también toca lluitar, a tu prendre la vida, va con va, va con va. Jo no en tinc per mi, si tu no en tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou, va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va, pensa que sols
Diluvi se defineix com un grup de folk, tot i fusionar d'altres estils com la rumba, el reggae o la música tradicional. En instruments mediterranis com el violí, la bandúrria, l'acordió o el guitarró, el diluvi crea l'estil que ells denominen com a mestissatge mediterrani. Com el seu nom indica, consisteix en barrejar la música de base mediterrània en d'altres de tot el món. Escoltem ara Motius, de l'àlbum del mateix nom del diluvi.
Per estimar aquí vindrà passar la nit en blanc per a despertar. Per estimar aquí vindrà. Passar la nit
Des d'aquell EP titulat Obidenques, publicat el 2012, el Diluvi ha gravat tres discos més, Motius, Alegria i Ànima, a més d'un altre EP titulat Rareses i cançons soltes del 2013. En estos temps, el Diluvi també ha col·laborat en artistes com Meritxell Gené, Cesc Freixas o So, present al seu darrer disc, Ànima. D'esto disc escoltarem Tendresa insumisa, un cant a les altres maneres d'estimar, allunyades de l'amor romàntic. Anem, doncs, en Tendresa insumisa.
La teua tendresa insumisa, el teu cor desobedient. Tens imagines llegant la geografia, creuant països, mirades i destins, fent de la vida la millor filosofia, juntant les mans, creuant els dits. Com el volten que ens ha guiat, per les dreceres de l'oblit, esborrem allò que ens han contat, inventem noves formes de delit. Estimem la teua tendresa insumisa,
les seues cançons, el Diluvi té dos temes marcats, l'amor i la lluita. Així ho hem pogut comprovar al repàs que acabem de fer a la seua trajectòria. Des d'aquelles versions d'Ovidi, a qui han homenatjat arreu dels països catalans i en algun que altre concert a Euskal Herria, fins a la tendresa insumisa que tot just hem escoltat. Per acabar, escoltarem I tu, sols tu, del Diluvi, cançó que s'ha convertit en un himne feminista i que recorda el Tres voltes rebel de la poeta ponentina Maria Mercè Marçal. En això, mos acomiadem fins la setmana que ve, recordant-vos que podeu tornar a escoltar tots els programes del De Mica en Mica a la web de bilboiria.eus. Bon cap de setmana. Salut!
fàcil amar els teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amar els teus enemics. L'escut que brilla la